És bo, eh?
De la màquina, Rocco?
Jo n'he parlat, no he tingut mai amb ningú aquesta conversa. A la nostra empresa tenim un cafè boníssim.
Suposo que l'empresa de Nespresso, no?
No, però tenen màquines, vull dir, màquina de cafè, però tenim màquines grans de vending amb cafè a dins, aquest, que és aigua...
Ja.
Són màquines de laxant.
El que sabem
és que el mirar diferent.
Exacte, el que sí que sabem és que el francès li provoca això.
Sí. Que va fer noche.
Que faci...
Però ja està bé perquè neteja.
Oh, i tant,
que
neteja.
Vaig veure el col·lapse el dissabte a Alemanya. Que de tant en tant me la trobo pel paral·lel molt arreglada, molt guapa. Sempre va estupenda, estupenda, però sembla que se'n vagi a la boda, eh? Un enterrament a una boda, perquè sempre va, però a les 12 del migdia, guapa, paquillada, arreglada. Meravellós. Doncs el va trucar l'hostaler perquè vingués a parlar una mica de la seva vida, què fa, etc etc. I, escolta'm, no es va callar, ho té claríssim, lo del paral·lel ara no es pot comparar.
Saben cómo era el paralelo. Había una alegría.
Ay, no.
Todos los teatros llenos.
Ay, no.
Las cafeterías, o sea, era maravilloso.
Adiós.
Adiós.
Y el otro día estuve grabando en Madrid un programa.
Ay.
Y aluciné de ver Madrid.
Ay, ay, ay.
Lo que es Madrid actualmente era Barcelona antaño.
Es que terror.
Me da mucha rabia que el ayuntamiento de Barcelona.
Venga, Jaume,
¿para
escucha.
Qué se queda en el Molino,
ara.
El Arnau, sí. Si lo tienen cerrado? Es una contradicción tremenda.
Eso te robo.
Sería maravilloso que el Molino abriese las puertas, que el Arnau lo arreglaran.
Uy, ya está.
Y que el paralelo, porque ahora da un poco de pena pasear por allí.
Sí.
Y yo pediría desde aquí que se pongan las pilas los del ayuntamiento.
Doni, escolta.
Aquest document, ara vaig a fer de clapés, eh? Aquest document, que podia ser de fa 10 anys enrere,
igual.
Estem 10 anys i no s'ha solucionat res, ni s'ha arreglat
res. No es fa res, perquè no hi ha voluntat.
El paral·lel
no saben
què és
fer.
Un desastre.
És un desastre absolut.
Els teatres, jo no sé ni com sobreviuen, perquè surts d'allà i, bueno,
perdona,
poden segrestar i trobar-te...
Aquest és el tema.
Aquest és el tema.
Saps que em vaig trobar un dia...
I perdona, i vas a la Gran Via i s'ho han muntat la mar de bé. Surts al teatre, tot està obert, tot és lluminós.
I la Diagonal nova ara.
I ni un paper terra, a Madrid,
sí.
Tampoc.
Sí, sí. No, però escolta'm, un dia passejant amb el Pedrerol per el paral·lel, saps que ens vam trobar? Que jo no donava crèdit.
Amb el Pedrerol?
Dues tendes de campanya instal·lat. Tendes de campanya al paral·lel. Davant mateix del Molino, dues tendes de campanya, dormint gent allà.
Com a Amèrica, eh?
Jo no donava crèdit. I això és cada dia, eh? És a dir, tu vas
davant
caminant...
Davant del Molino.
Davant del Molino. Allà van posar dues tendes de campanya i estaven instal·lats allà una gent. Això és la realitat del Molino. El pobre Mago Pop, que es va comprar aquell teatre per veure allò...
El pobre Mago Pop és un oxímoron.
Amén.
Els empresaris que hi ha al paral·lel realment són herois. Perquè ho tenen tot en contra.
Tot
el que poden tenir en contra, ho tenen en contra. I el públic, anem al paral·lel, doncs hem d'anar armats. Armilles antibales.
Sí, sí. A banda de tot això, també va explicar que Dalí anava de tant en tant a veure Alemanya.
Molt
paral·lel, sí, sí. Inclús hi va fer un dibuixet molt maco.
Salvador Dalí se sentava en el tercer piso en un palco de la izquierda. Y estaba yo actuando, cogí una servilleta y me dibujó. Y yo en aquella época pues sabía que era un pintor súper famoso, pero no a ese nivelazo que tenía. Y cogí, en el camerino tenía a Alain Delon, que ha sido mi amor platónico desde pequeña, y lo puse con una chincheta. Coñé, al otro día llegué al camerino y había desaparecido. Y no sé quién me lo robó.
Però tu creus que va ser el mateix Dalí?
Que no!
Que no lo sé, maño. Yo qué quieres que te diga.
Vale.
No tengo ni idea.
No, pero pensaba que...
Si no llego a saberlo, denuncio.
Esclar. No. Op.
Alemanya.
No. Salvador, Alemanya.
Alemanya.
Te'n recordes?
Qual, si Alemanya...
El Molino.
Alemanya tinc un tango.
No, el Molino.
Molino. Alemanya, la Baret.
Molino no gira.
I per acabar... Deixa'm comentar-te el TN migdia del cap de setmana que me vaig estar mirant el TN del migdia, efectivament,
sí.
Del dissabte.
Sí, sí.
Atenció, perquè el Dani Ramírez, que l'altre dia vaig veure unes imatges d'ell de fa 10 anys, 15 anys, El veus ara i està igual.
Igual.
No sé, que m'expliqui aquest home quines cremes utilitza, quin és el color
el
de cada farmatí.
El món de la meteorologia es conserven bastant bé, eh? Tot,
hi ha
alguna excepció, sí, però en general
bé.
Molt bé. No sé per què.
Escolteu...
Està tot el dia amb l'estació meteorològica amb una vall a fora al carrer, fa fresca, de més ben conservats.
Agafen el gel, quan neva agafen el gel i se'l posen...
Escolteu bé el...
La Bel Caral també està igual.
Sí, igual.
La Mònica Usart també.
Sí, la mateixa.
La Mònica Usart, sí. Està igual des de fa molts anys.
Bueno, quedis malament amb l'Abel.
A l'Abel, bueno...
Home, sí.
L'Abel...
Home, sí, a veure. L'essència és la mateixa.
Bé, el Dani Ramírez. Va, entrem en matèria, perquè si no... Dani Ramírez, doncs mira, atenció a el que la va explicar el dissabte.
L'aigua, no sabem com, però va aguantant aquí a la Garrotxa, on ahir pràcticament no hi va ploure. Són capes freàtiques, doncs, que porten un bon ram d'aigua, un bon doll. Però no hi va ploure, pràcticament, ahir. Això és una mentida.
En algun lloc deu sortir aquesta aigua, no...
Capes freàtiques, ja t'ho he explicat.
Molt bé.
Home, Ramon, escoltes... És com a l'Ostrell, amb la manya, lo mateix.
Si és el cas, doncs malament.
Lo mateix. I després, lo del Rojo Vivo del diumenge. Me'l vaig estar mirant una estona, perquè sí que és veritat que el te'l mires i hi ha molt de... I una cosa que s'ha de dir amb el tema d'Antonio García Ferreras és que munta un espectacle amb quatre històries durant hores i hores i hores. És a dir, encara no té dades, no té exactament els resultats, però ell t'omple una hora i mitja sense dir absolutament res. Ja tenien clar que, escolta'm, amb l'alta participació, les eleccions podia haver sorpaso a Galícia, ho tenien clar Ignacio Escolar, sobretot.
El dato de participación también puede descolocar Escolar.
Yo creo que el dato de participación es una de las claves, que se da una de las condiciones necesarias para que pueda haber una sorpresa, que es una participación más alta de lo normal. Esta participación de hoy se parece solamente en las históricas de las autonómicas a dos fechas más, al 2005 y al 2009. 2005 ganó la izquierda por un escaño en el último momento, después del recuento del CERA. Ni siquiera en la noche electoral, fue a la semana siguiente. Es decir, que una participación muy alta es lo que ocurre cuando hay un cambio en Galicia.
Cambio.
A punto de llegar al 100% del voto escrutado, 40 para el Partido Popular. Atención, gran resultado para Alfonso Rueda y Alberto Núñez, 25 BNG. Desastre sin paliativos, como ha dicho Besteiro, para el Partido Socialista de Galicia.
Doncs gran canvi, gran canvi. Han estat hores, eh? Hi havia uns quants tertulians que tenien unes ganes de que hagués
el gran
un canvi
serà de feina.
Sí, sí.
Serà de feina.
Bé, seguirem aquesta nit l'evolució d'OT i demà veurem exactament què passa i a veure qui és el guanyador. Jo ho tinc molt de dubte.
Ja veureu que més neiara. Apunteu...
Sí?
Sí, home, sí. Estic per apostar, eh? Apostar diners, fins
i tot. I Xenó, que cantarà, també.
Ah, sí?
Sí, cantarà The Last Dance, de Donna Summer.
No sé. Ah,
farà grup al...
Rojo, fins demà.
Apa, bona tarda.
Maria, resolem?
Va, vinga, va. Resolem l'enigma d'avui, que anava sobre un invent que tenim a tots els cotxes, perquè tal dia com avui va néixer la persona que el va patentar. De què estem parlant? Opció A, del retrovisor. Opció B, de la roda. Opció C, l'aixuga parabrises, o opció D, el fre. I la resposta correcta era la C, l'aixuga parabrises. El va patentar una dona nord-americana, Mary Anderson, després d'un viatge que va fer amb un tramvia a Nova York, on el conductor va veure que havia de parar cada dos per tres per aixugar l'aigua del vidre i va dir, això no pot ser, m'he d'inventar alguna cosa. És un invent de principis del segle passat i ara el tenim absolutament a tots els cotxes.
El que havia de fer ella a mà, doncs devia dir, mira, saps què, ho vas a la màquina.
Escolta... Bueno, per cert, s'han d'anar canviant, eh? No sé si ho feu, perquè arriba un moment
gomes,
que jo...
Si ha... Les gomes.
Sí, les gomes. Les he canviat fa poc. Gomes, si netegen, només embruten, no fan res de bo. Vull que ho sapigueu també, perquè hi ha gent que les porta d'origen. Eh? Són...
Lo bo és quan ja comencen a ratllar, perquè afinen el vidre, fan més primet i t'hi veus millor.
I si cau una pedreta, eh?
Va.
Sí. 539 persones han escrit al versió @rac1.net i 447 l'han encertada. De l'1 al 447, el primer que arriba, el primer que diu el número. Vinga, 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 vinga.
Quin resultat del Barça va ser aquest cap de setmana?
Ui.
Deixeu-ho estar.
1-2.
1-2? 2-1. Bueno, 1-2.
El 12.
Doncs el 12.
El 12.
El 12 acabarà.
Doncs mira.
Mentrestant, ja corre per aquí la Míriam Díaz. Míriam,
Míriam, tu qui creus que se guanyarà el té aquesta nit?
A mi m'agradaria el Maño. No, el Juanjo.
El Juanjo?
Sí, el Juanjo.
Per què?
Treu-t'ho del cap.
Per què?
Doncs perquè m'agrada ell com a persona i m'agrada com canta. Ja
en lloc d'un català, molt bé. Maño. Però un Maño. Maño. Molt bé.
Molt bé.
No, és que no n'hi ha cap cara de la Maña, no?
No en tenim de català.
La persona que ha escrit en la 12a posició és el Carles del Pozo. Diu bona tarda i felicitats pel programa. Ha dit que era la C, per tant, correcte. S'emporta la tassa del versió i molta xocolata, senyor Marcelí. Xocolata bona.
Bona, ole.
Jolong.
Vinga, bravo.
Carles.
després, Maria, gràcies. De seguida amb la Míriam, les notícies del dia. Entre elles, una que ens agradaria haver explicat un final diferent. Si recordeu, vam explicar fa uns quants mesos la desaparició d'un veí de Sant Vicenç de Castellet a Lourdes. Mm. Recordeu que vam explicar que era un home que ell mateix havia explicat, havia narrat la seva pròpia desaparició perquè es va perdre. Va trucar als seus amics, a la seva família, que estaven allà mateix a Lourdes. Deia que s'havia perdut, que s'havia desorientat. Doncs, per desgràcia, hem d'explicar. Després en donarem els detalls que el José Arcos, de 75 anys, conegut com a Pepe, doncs el van trobar mort la setmana passada, a la mateixa zona on representa que es va perdre. Per què no el van buscar i no el van localitzar en aquell moment? Després ho expliquem.
Versió RAC1.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Pensar en gran no és posar un logotip gegant perquè tothom el vegi. És que tothom et conegui a través d'internet. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva pàgina web professional i a millorar el teu posicionament a internet per augmentar la teva visibilitat i aconseguir nous clients. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
A The Rustic Bakery tenim el que cal per fer un gran pa. Temps. Perquè deixem fermentar la nostra massa mare durant 14 hores. Només així et podem oferir el millor. The Rustic Bakery. Amb temps, tot és més bo.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Mireu, nois, us presento. Aquest és el meu tiet Àngel.
A veure, el tiet. Per ella sóc com un pare, de fet.
Que no, que ets el meu tiet.
Però com si fos el seu pare. Home, si t'he estimat com un pare des de ben petita. Si més que un tiet, sóc com un pare. Sí, sí, un pare.
Doncs au, ets el meu pare.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Amb la Míriam Díaz, de celebració, per començar, no?
Home, sí, perquè avui és un dia gran pel que és la ràdio, pels homes de la ràdio, perquè es va crear
Margarit,
Jordi.
Bona tarda.
Bona tarda.
Que, com estàs?
Molt content de celebrar aquest aniversari.
Home, es va crear l'Associació Nacional de Radiodifusió, l'entitat que després va crear Ràdio Barcelona.
No, és la Míriam.
Això. Doncs que fa 100 anys que es va crear l'associació, que després va crear Ràdio Barcelona, la primera emissora de Catalunya. I ho han celebrat amb un vídeo a YouTube, on es veuen les primeres imatges de com vam muntar tot això.
Surto amb una foto d'aquelles, no sé si l'heu vist.
Ah, no l'hem vista, ja ens ho mirarem.
Fixeu-vos-hi bé, que com que van tan de pressa les fotos, però hi ha un moment que hi ha una sèrie de gent asseguda en unes taules.
Ja ho mirarem.
Bé, els inicis de la ràdio, que van estar marcats, recordem, per tres dictadures, així ho ha recordat aquest matí Jordi, el món a RAC1, que has estat convidat amb el Basté. Exacte, i has explicat una mica d'on ve l'origen.
Ha de lluitar en tres dictadures, una de forta, la Primo de Rivera, una de blanda i després la franquista. Però aquells dos elements inicials d'amor als mitjans de comunicació amb la corresponent responsabilitat, honestedat professional, més l'amor al país, és el que després de superar aquestes dictadures arribem en el moment on som, brillant.
I podem dir allò de Catalunya i Ràdio Catalana, tu... A la teva!
A la teva. Doncs per celebrar l'efemèride, recordem que demà s'estrena a TV3 el documental La Ràdio Silenciada, dirigit per Mònica Terribas, i el dia 26, és a dir, d'aquí una setmana, es farà la gala dels 100 anys...
Tu,
A la teva, sí, Jordi, sí.
La gala dels 100 anys que es farà a la sala gran del Palau de la Música.
Sí, ja ho hem dit, és que ho estem explicant.
Vostè quants anys porta a la ràdio?
Ui.
25 o una cosa així, no?
No,
una quarta part de la història de la ràdio, vostè.
No, més, hombre, més.
Més.
Sí, va, i hem fet aquesta 80, pregunta, 90... que porteu tot el programa a veure aquest frec a frec, sí, que hi havia entre la Vane i el senyor Buigas, no sé com està ara...
Doncs està guanyant la Vane, la Vanessa. 35,1 davant del 33,5
seu,
senyor Buigas.
Així va la ràdio, les guerres que hi ha, els conflictes...
Què vol dir, que havia de guanyar el senyor Buigas?
Guanya una que parla en castellà.
Per?
Home.
Per? Digui tres arguments, tres.
Perquè té secció... Tindria secció.
Jo, fa un munt d'anys que faig coses meves.
Tornem-hi. Tornem-hi a plorar una altra vegada.
Una noia que és perruquera...
Que parla en castellà.
...que no sap parlar de ràdio. Sí. Després de què parlarà? Perquè, clar... Sí.
No, ho té clar, perquè el programa es diu...
Un cop els ingles i les
bueno, es veu que hi ha molta cosa a explicar de les ingles. Perquè quedin perfectes, es veu que és difícil, eh?
I si el convida vostè a fer ingles meves, què?
D'aquí.
Farà una secció amb la Vane, si el
convida? Ingles meves. I si m'ho convida, jo veig...
Bueno, passem un moment per Galícia perquè el PSOE reconeix la patacada que ha de fer també, que és a dir, avui. Quasi, no? Quasi nos ha ido bien. Nos hemos cascado una patacada, sí, pero de las buenas. Sí. Però descarta que Feijóo surti reforçat a les eleccions, això sí,
sí
que no.
Des de Ferrada admeten que això de treure 9 diputats és una derrota sense paliatius, però ho desvinculen del debat sobre l'amnistia.
Si el problema hubiera sido l'amnistia, pues los votos no se hubieran ido a un partido que también la defiende, como es el BNG. Es evidente que ese no es el problema. El problema es más de fondo.
Bueno, el problema és que...
Havia catalanes en el d'això del BNG.
I que Pedro Sánchez ha posat un candidat que fa 3 mesos crec que la gent no sabia ni qui era.
Sí, doncs Òscar Puente, el ministre que avui era a Barcelona, i ell doncs, desvincula totalment una cosa de l'altra. Des de Galícia, però tenen clar que això de l'amnistia els ha afectat de valent. Fons dels socialistes gallecs han
sempre
dit a RAC1...
D'alguna manera és culpa dels catalans. Sempre, d'alguna cosa relacionada... Fixeu-vos que estem a les eleccions a Galícia, eh? Pues ara l'amnistia també.
I els socialistes gallecs ja han dit que reclamaran a Ferraz més autonomisme i reconeixen que hauran de picar molta pedra. En veu alta ha estat molt clar un dels barons més crítics amb Sánchez, Emiliano García Page.
Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón, que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto.
En canvi, el PP surt envalentonat d'aquesta majoria absoluta d'Alfonso Rueda i entromba contra Pedro Sánchez. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat directament que plegui.
Venga.
Feijóo 40, Sánchez 9. El partido de Pedro Sánchez ya no tiene la capacidad de criticar su absurda decisión de entregarse a la ultraizquierda. Lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España. Y, de hecho, solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el extrarradio.
I el BNG...
Dimitiria esta misma mañana.
No trepitgis Ayuso, que s'enfadarà.
És el que havia fet aquí.
Et dirà hija de fruta.
El BNG, que recordem serà el líder de l'oposició a Galícia, es planteja denunciar al PP que durant la campanya els va qualificar de terroristes.
I atenció, a continuació, en un format que ha de quedar molt clar com funciona, en un format enregistrat, escoltem el comentari que hi posa el professor de la Universitat de Santiago de Compostela i col·laborador del Versió RAC1 en una píndola enregistrada fa unes hores.
Que bé.
Don Anton Boigas Losada, endavant.
Hola. Hola, Mauriño.
Marquiño, llegeixi bé.
Sort que has dit que era gravat.
Com te llamas? Mauricio?
Marquiño.
Ah, Marquiño, sí. Pues las elecciones gallegas son como un mejillón con chapapote, ¿no? Hasta que no lo lava bien no sabe lo que color que será, ¿no? Al final ha salido de un color, pero podría también haber salido de otro color diferente al que ha salido y haber sorprendido al propio extraño, ¿no?
Es menja lletres, ¿eh? I
paraules. Una mica d'andalús, ¿eh?
Sí, no. sempre. Sí.
Todo depende de lo que pudo acontecer, ¿no? Un poco. Pero quiero constatar que según mi modo de ver...
Ara va canviant.
Sí, ara
si sucedió, es porque fue. Quedaros con este concepto. Sí, sí. Si sucedió... És perquè fa.
Ara ja ha perdut totalment, no? Sí, l'accent ara ja és igual.
De totes formes...
Ara ve el magicà. Atenció.
Hay que decir que mi convencimiento está en la duda, ¿eh?
Está.
Mi convencimiento está en la duda. Como dijo el cantante, todo depende de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. O como dijo el político, ¿no? Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos o el alcalde. Dicho todo esto, todo lo contrario también es cierto, ¿eh? E insisto de nuevo, mi convencimiento está la duda, ¿eh? De toda forma, creo que quede claro la cosa.
Él se menja lletres i així li sembla que fa
que ¿Dónde, és. ¿Dónde está Toñiño? Que no ha venido Toñiño.
Un idioma amb menys lletres, doncs sembla més argot, no? Sí, més ben pronunciat.
No ha venido Toñiño, ¿qué?
No, no ha venido Toñiño.
Me cayó muy bien, me reí mucho con él.
Vale. Don Antón Buigas Osada, muchísimas gracias.
Buenas gracias a vosotros.
Buenas gracias.
Es que ni al final, ¿eh? Buenas gracias.
Buenas gracias a vosotros. Jesús.
Buenas y en las gracias.
Muchos recuerdos.
De nada.
A usted.
Bueno, canviem d'història. Afortunadament, penja ja. El govern obre la porta que es puguin omplir algunes piscines municipals a l'estiu si es manté l'emergència per sequera.
Sí, diu que seran només aquelles que actuïn
com a... Al final quedaran piscines mig plenes.
Com a refugi climàtic. Ara mateix, segons
ni
el decret...
Ni buides
de...
ni plenes, al mig.
Recordem que el decret de sequera, en principi, estaria prohibit omplir les piscines i obrir-les durant l'emergència. Tot això, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha admès que estan treballant en un cens de refugis climàtics que podrien cloure, doncs, piscines públiques si no hi ha altres espais on protegir-se de la
necessita
calor
més espai
en aquella zona.
Pels papers, senyor Buigas?
Eh?
Dic, si necessita més espai pels papers. Sí, perquè ja no veig ni...
Es va bucant,
no veig ni el meu propi guió. Tot això d'aquí sobre la taula és seu, ho veu, no?
Bueno, aquesta part és meva. Això és meu, però el que està escampat
tot això és
seu.
Això és seu, eh? Sí. Li va bé deixar-ho aquí o li agradaria llançar-ho, fins i tot?
Bueno, si vols ho escampo més.
No ho escampi més, que jo no veig ni què llegeixi.
Perdoneu un segon, això dels refugis climàtics, que és pels ànecs.
A veure, això és per les persones, a l'estiu, quan fa molta calor, que puguin tenir, doncs, un espai públic...
Per ofegar-se.
Amb aire condicionat o, digue-li, aigua per poder passar la calorada, senyor Marcelí.
Vostè no se'n rigui, perquè és especialment per persones de la seva edat,
no
correcte.
Abans en deien arbres, no? Posar un arbre...
No, ara en diríem, doncs, sota, biblioteques, clar. Per exemple, centres cívics...
Un arbre també fa ombra i et pots posar sota.
Sí.
Jo vaig al Corte Inglés...
Vostè va al cap cada dia.
Al cap, al Corte Inglés...
I has d'agafar... I si poses davant de la secció de congelats o segons on, has d'anar a comprar una jaqueta.
Al Corte Inglés de Plaça Catalunya, aquell aire que baixa de dalt, allò una vegada que has travessat ja quedes congelat.
Allò crionitza.
Totalment.
És frozen.
Totalment. Si tens una piga que t'han de treure...
No cal.
I se't queda congelada la piga i al cap de setmana terra.
Quedes Walt Disney.
Totalment.
La piga i tu, perquè caus rebatut a terra.
Totalment.
Va, escoltem el conseller David Mascort a TV3.
Estem treballant ja en fer un cens de refugis climàtics del país per aquestes qüestions. Però només per això. És a dir, imaginem un barri on no hi hagi cap biblioteca, cap sala de lectura, cap espai on ens puguem anar amb aire condicionat a refugiar climàticament els veïns d'aquella zona. Doncs llavors podríem estudiar que aquella piscina es convertís en un refugi climàtic i es pogués omplir. Però per situació normal, no.
Jo quan fa aquelles calorades, obro la nevera, m'estic allà assegut una estona i em passa el calor.
I li passa.
Molt sostenible.
Eh?
Està molt bé, perquè...
Eh? Aquí
ja la nevera pitant, eh?
No pita, perquè és de les antigues.
Pot tenir la nevera oberta perquè fa llum i ja està, pot aprofitar per llegir, no?
Sí, que sí.
Però gasta, ho sap vostè, que gasta molt, això. I a més és per fer molt bé el menjar
que
hi té dins.
Llumet, què vols que gasti aquell
llumet?
No és el llumet, senyor Marcelí. Va, Mascort diu que el pla de sequera del 2020 els té lligats d'en peus i mans, però, per exemple, no descarten estudiar la compra de dessalinitzadores mòbils, recordem.
L'impacte que...
El que han fet a Lloret de Mar, els hotelers d'allà, per omplir les piscines d'allà, doncs amb aquest aparell.
Hola.
Està provant micro? Hola.
Soc Narcís Verdalet.
Home, senyor Verdalet, què tal?
El forense més famós de la província de Girona i de Catalunya.
Què tal?
Si el proper estiu no es poden fer servir les aigües potables per omplir piscines i no es poden obrir les piscines per culpa de la sequera, hi ha una alternativa.
A veure.
La gent que busqui refugis climàtics podrà anar a les piscines de Formol de les diferents facultats de Medicina. És un refugi climàtic.
Sí.
Si està fresc.
Sí.
I si vas amb nens que es tiren de bomba i esquitxen, la gent que t'acompanya a la piscina, no es queixarà. No dirà ni mu. No hi ha soroll allà dins. I com que són piscines cobertes, no tenen res d'insolació.
No.
Són molt més segures que anar a la platja, perquè, ja us vaig dir, en aquest programa,
sí,
que la platja et pot rostir pel sol o per aquest altre motiu.
Hi ha platges que fan quilòmetres.
Oh, i tant.
Bueno, pues, i tu què em dius si cau un llamp i et fot una hòstia i et mata i et carbonitza.
Clar, sí,
i això ho he vist. És gran la platja, eh? Mira que el llamp pot caure a dins del mar i mira que és gran el mar. Pues no, et cau a cim. Pues nano, t'ha tocat i ja està.
I quedes
t'ha tocat, ja
com
està,
un nugget. Feu-me cas i aquest estiu tothom
perdoni,
a la piscina de futbol.
Perdoni, senyor Bardalet.
Digui'm.
Si una criatura faci...
Vol que li faci una autòpsia?
Sí. Ara, esperis un moment, deixi'm acabar d'enraonar i faci una autòpsia. Si no... Et tires
vivo,
de bomba.
Vivo, eh?
Tu et tires de bomba a la piscina de Formol. Hi ha tot de, com de trossos de gent per dins. No sortiran braços i cames. A lo loco, escampant-se.
Podria ser, però no es queixaran.
No es queixaran.
No es queixaran.
Vostè vol dir que entres a la piscina i no...
Si tu fas xipoll,
sí,
a veure, o nedes,
sí,
clar, algun braç o alguna cama s'ha de tocar.
Sí. Com si fos un flotador.
Un cap. És el que t'he de dir.
Sí. Però,
a veure, hi ha part més fonda de la piscina que posen aquells flotadors llargs perquè t'hi agafis,
sí,
o xurros.
Sí, aquells xurros.
Posen un xurro, què serà?
No una cama.
O hasta un tronc d'una persona.
Ah, bueno, és igual. Obert, tots, perquè hi fan pràctiques, tot està, sí, mig obert, eh?
Bueno, és igual, bueno, és igual. Ho tanquen, no obren ni tanquen.
Bueno, canviant d'història, una de les que més ens ha frapat aquesta temporada. Sí. Amics i familiars han acomiadat aquest cap de setmana a Sant Vicenç de Castellet l'home que va desaparèixer fa 7 mesos en una excursió a Lourdes.
Sí, les restes de José de Arcos, de 75 anys i conegut com a Pepe, les van trobar la setmana passada al bosc proper al santuari on se li va perdre la pista. A diferència d'altres desaparicions, aquest jubilat va trucar per demanar ajuda perquè s'havia perdut.
Un cas que vam tractar, com dèiem, el setembre passat al Versió, amb la periodista del Caso Abierto de Premsa Ibèrica, Tamara Morillo, a qui saludem de nou. Tamara, bona tarda.
Buenas tardes, buenas tardes,
buenas
compañeros.
Tardes. Gracias por atendernos de nuevo. Qué lástima que nos encontremos con un final trágico cuando parecía que, en fin, la búsqueda, no sé si en algún momento se intensificó, pero como mínimo parecía, por lo que nos contaste, había un poco más de interés.
Exacto. Empezó, como contábamos, bastante relajada o inexistente, pero sí que se amplió ese foco de atención, ¿no? Conseguimos, gracias a la presión de los medios, que influimos un poco en los medios de allí de Francia, los medios españoles, y por supuesto la intervención de Mossos, que sirviendo enlace con la gendarmería, sirvió para que pusieran un poco el foco, ¿no?, en esta búsqueda, que en un principio pasó desapercibida. Lamentablemente, el resultado ha sido el que es, ¿no?
Si te parece, nosotros lo tenemos muy vivo porque es un caso que nos, en fin, nos conmovió. Vamos a recordar un poco qué es lo que pasó, Tamara. Era una excursión de unos peñistas donde también asistía José de Arcos a Lourdes, y José en un momento se separa de ese grupo, ¿no?
Eso es una excursión de más o menos un grupo de algo más de 40 personas. No es que fueran a Francia, pero uno de los puntos de esta excursión sí que era esa parada, ¿no?, en el santuario. Visitan el santuario, se hacen incluso fotos, vídeos. Pepe, como le llaman en casa, está bien, José. Sobre las 11:30, una vez que ya la han visto, dice a su compañero, al que tiene más a mano: voy a ir a la farmacia, a ir tirando, que luego voy yo al restaurante. El chico se ofrece a acompañarlo, o sea, ¿quieres que te acompañe, Pepe? Él dice que no, declina, no te preocupes, luego voy yo. Pepe estaba bien, nadie nota que en ese momento tiene algún problema. No dice para qué necesita ir a esa farmacia tampoco, nadie lo sabe. Pepe camina y en torno a las 2 de la tarde es cuando empiezan esas llamadas, ¿no?, en las que indica: me he perdido, no sé volver.
Él es el mismo que llama a sus compañeros, los compañeros que le esperaban, ¿no?, que le estaban ya buscando incluso.
Eso es, él empieza a hacer llamadas, ya te digo, sobre las 2 de la tarde, más o menos. La gente está en el restaurante, Pepe no llega y reciben esa llamada: oye, me he perdido. Le empiezan a decir: mira a ver si ves a alguien que te pueda indicar, Pepe. Él contesta, no veo a nadie, solo pasa algún ciclista. Recordemos que Pepe no sabe francés y probablemente además está ya desorientado, ¿no? Ya tiene ese pequeño brote que intuimos que le pudo dar de desorientación. Nada, le dijeron, describe lo que ves. Y el pobre pues decía, veo una vaca, veo un puente. Él se había metido en un bosque, había tomado una de las... O sea, para salir del santuario, su hijo nos contaba que hay como dos salidas. La primera, la fácil, la que da al comercio, la que tenía que haber cogido. Él tomó la segunda, que le llevó directo al bosque.
Después de la llamada de socorro, entran en contacto con las autoridades. Contamos que al principio con poca suerte, ¿no? Entiendo que desde Francia, ahí, pues, no sé, dedujeron que se había despistado y que ya volvería solo.
Eso es, el grupo ante la preocupación, ¿no? Pepe indica no sé llegar, no sé tampoco pedir ayuda, y el tiempo pasa y no llega, acude directamente a comisaría. Los gendarmes lo que les dice es que muchas personas se pierden en Lourdes, ¿no? No le dan importancia, es lo que ellos transmitieron a la familia. Ya se encontrará, que se había ido voluntariamente y que, bueno, que no era preocupante. En el grupo le vuelven a insistir, dijeron a los policías, les explican pues que estaba desorientado, que se le estaba acabando la batería, y es una de las cosas que más llamaron la atención, ¿no? La respuesta de la policía francesa cuando les dijeron, esto no es América, no vamos a localizar ese teléfono. El teléfono que, por cierto, se acabó pues minutos después, probablemente de que salieran los compañeros de la comisaría, y no se volvió a encender.
Claro, deduzco que la familia y los compañeros no se quedan ahí en Lourdes esperando, se vuelven a sus casas y, en teoría, la investigación continúa.
Eso es, la investigación continúa muy, muy, muy pausada, vamos a llamarlo pausada.
Yeah.
Se dice incluso inexistente, ¿no? Inexistente por parte de las autoridades. La familia sí que enseguida, en cuanto reciben esa voz de alarma, el móvil apagado, empiezan a hacer batidas ellos como buenamente pueden. Viajan al santuario, grupos de voluntarios, tanto medio profesionales como del mismo San Vicente, baten varias veces. La única batida oficial que se hace al inicio por parte de la policía francesa es a raíz precisamente de una batida que hace familiarmente y amigos y demás, que encuentran perdón, una prenda de ropa interior, y es cuando, como respuesta, empiezan a decir, bueno, vamos a ver, aún así esa prenda de ropa interior no se analiza y hoy sabemos que sí que era de él.
En el rastreo se encontró al lado del río esta ropa interior, y desde aquel momento hasta ahora, ¿cuánto tiempo pasó?
Pues han pasado 7 meses.
¿7 meses?
Hasta que ha habido respuestas. Poquito antes de Navidad sí que se halló el teléfono, una persona... entregó ese teléfono. La policía francesa, vamos a ser claros, ha respondido a estímulos, ¿no? Si le han llevado algo, si se lo ha tomado en serio. Pero no ha hecho esas batidas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Esos grandes grupos buscando. Entonces, hace poco antes de Navidad, le llevaron el teléfono, estuvieron analizando, no dio nada, pero el hallazgo de los restos ocurrió hace un par de semanas, y es cuando ya se ha certificado que es él, y ha vuelto a casa, ¿no?
Aquí hay una de las claves de la historia que no entendemos, no sé si tú o alguien tiene la respuesta, que es que si el cuerpo se encontró en la zona donde se estaba buscando durante todo ese tiempo.
Efectivamente.
¿Cómo se explica?
Bueno, hay varias explicaciones. La verdad, buscar no es tan fácil como parece. Yo he formado parte, incluso yo he ido de forma voluntaria, he participado en algunas batidas reales. Por ejemplo, la de Blanca Fernández de Ochoa, yo estuve y era dificilísimo. E incluso he hecho algún curso, ¿no?, que nos lo perimetran, que nos dicen tenéis 10 metros para encontrar, y era difícil. Eso vaya por delante. En este caso, yo creo que también se suma que oficialmente, que policialmente, tampoco creo que se han puesto mucho en medio, ¿no? Ha recaído mucho en esa familia, en esos voluntarios muy, muy profesionales, muchos, pero que ha sido un poco desde casa, vamos, hacemos lo que podemos, no tenemos este fin de semana, luego volvemos. Es complicado. De todas formas, los restos, según me dicen, aparecen en una zona boscosa, de difícil visibilidad. No es fácil.
Claro, pero no es un caso de aquellos que hay una desaparición y el cadáver se encuentra, vamos, en el otro extremo de donde se estaba buscando. Se encuentra justamente donde se creía que había desaparecido. Por mucha dificultad que haya, pues ya entiendo que los familiares pobres vaya mal trago tener que coger el coche cada fin de semana a hacer su búsqueda. Pero desde la gente luego que entiende, los profesionales, la policía francesa en este caso, vamos, creo que se podía haber hecho mucho más de lo que se ha hecho, teniendo en cuenta cómo se acaba ese caso, que es que se encuentra en el lugar donde se creía que estaba. Es decir, en el primer lugar donde se tenía que haber revisado esta zona, ¿no? Es un caso muy extraño.
Efectivamente, efectivamente. Y además es en el lugar donde aparece, como hemos dicho, esa prenda de ropa anterior, ese zapato a escasos 100 metros. O sea, está todo muy, muy, muy vinculado. Y a lo mejor incluso si se hubiera triangulado ese teléfono, la llamada fue allí.
De lo que pasó con el estudio del cuerpo, me imagino que se van a saber más cosas, aunque creo que por ahora nada, ¿no?
Eso es, todavía no se sabe. Lo más loable y lo más lo que nos lleva a pensar es que efectivamente Pepe se desorienta y quedó allí.
Tamara, muchísimas gracias y felicidades por esta investigación que, por desgracia, no ha tenido final feliz. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Ara tornem.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Bé, encara comentant a micròfon tancat, en fi... No, els esforços que es podien haver fet...
No s'entén gens.
Per ja, localitzar ja no s'entén aquest veí de Sant Vicenç de Castellet.
Que un senyor que no parla francès el deixin sol anar a la farmàcia.
Clar, els seus companys no sabien en quin estat es trobava. No, no ho sé, és molt difícil a tot el passat, però més enllà, sí, sí. Jo el que no entenc és que si se sabia on s'havia perdut, perquè no va ser el primer lloc on es va mirar.
I la policia francesa...
La policia francesa, doncs, devia estar menjant un croissant. La família d'Alexei Navalny tampoc ha pogut accedir avui al cos del líder opositor Rus Míriam.
Exacte, per tercer dia consecutiu, els advocats han intentat, sense èxit, endur-se les restes de Navalny i han estat expulsats a la força per soldats russos que custodien aquest dipòsit de cadàvers d'un hospital que és a 50 quilòmetres de la presó siberiana on Navalny va morir. Mentrestant, ja són uns 500 els detinguts a tot el país per voler homenatjar el líder opositor rus, que, per cert, ja té relleu. La seva dona, Yulia Navalnaya, ha anunciat a xarxes.
Putin no només va matar un home, Alexei Navalny. Amb ell també volia matar les nostres esperances, la nostra llibertat, el nostre futur. Sabem per què Putin va matar l'Alexei fa 3 dies. Us ho explicarem aviat, però el més important que podem fer per l'Alexei i per nosaltres mateixos és seguir lluitant. Continuaré la feina d'Alexei Navalny. Seguiré lluitant pel nostre país.
Jo estic molt d'acord amb aquesta
noia. Ho ha dit ben clar, eh? Ho ha dit ben clar, eh? Va matar Putin, eh? Ho ha dit...
Sí, sí, ells mantenen i que diu que té...
Home, a veure, això ja es veu d'una hora.
No, sí, sí, ja,
aviat explicaran novetats.
És que al final, doncs, la senyora Navalny, que vagi en compte...
Navalnaya.
És igual, que és la pròxima, eh? Jo no vull dir res,
però... A veure... Ara ella ha agafat la lluita d'ell.
Tu vés contra Putin i veuràs què et passa. En segon dia, no saps què...
Ai, i s'han d'estar callats.
Em trobo malament, o si no, et posen a la presó allà, a la Sibèria, i adiós, muy buenas.
És millor fer com vostè, no? Que es va posar la jaqueta, depèn de qui passa per davant.
Mira, nena, jo he arribat a l'edat que he arribat.
Sí, sí, clar, clar. Per cert que la dona de Navalny ha anat a Brussel·les, on ha participat a la reunió de ministres d'exteriors de la Unió Europea.
Però que no se li acudeixi veure res, eh?
Bueno,
no
res. Escolti'm, vinga.
I que no torni a Rússia com va fer el seu home.
És que l'enverenen.
Home, l'enverenen. El tracten a Alemanya i després cap a Rússia. I... Però si ja saps que et passaria, jo!
Va, els 27 busquen tancar els últims serrells del 13è paquet de sancions a Rússia, sí, però de moment no està previst aprovar cap mesura
tampoc. Té,
concreta.
Té, cafè. Que no begui res, que no mengi res, que no... I si no, que tingui un tastador...
Que allò... Tens cuidado, que li van fotre també barenos pel fotet.
Sí, i la Cleòpatra i tots aquests...
M'ha de parar lluny, eh?
Un tastador,
sí.
Que anava tastant.
Ara un tastador amb la dona d'Anna
Baroni. I tots aquests. Sí. I anava tastant, i si queia, dius, mira, ja no m'ho menjo. I jo faria això de la navalla.
Navalnaya.
Doncs d'aquest tema de les sancions en parlava aquest matí l'alt representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell.
Sempre hay margen y siempre hay gente que merece ser sancionada. Pero los ministros van a decidir. Lo importante es lanzar un mensaje de apoyo a la oposición política en Rusia. Mucha gente ha sido detenida este fin de semana en Rusia y vamos a ver de qué manera la Unión Europea puede apoyar a los ciudadanos rusos que quieren vivir en un país en libertad.
Sort del Borrell, eh? Ara el Borrell ho soluciona tot.
Per què això?
Ara, i que no faci petons ni doni la mà ningú, perquè la mà és...
Sí.
O sigui, posen com un... Com te posa, ells posen...
Vareno.
No, però ells te posen una protecció, lo vareno allí radioactiu, te donen la mà i tu...
Uf. Resumint, no pot ni fer petons,
ni abraçades, que no begui res, que
menjar
no mengi
tampoc.
Res, i roba... Jo la passaria per allò... La rentaria primer. Sí. Primer ben rentada i estesa al sol, però en un lloc secret, que no et vegi ningú la roba. I ensofetada amb flit.
Perfecte. Molt pràctic aquest viatge a Brussel·les.
Puc continuar?
Sí, sí, continua.
Sí, nena, sí.
No, és que li explico que hi ha un mitjà independent de Rússia que es diu
Novaya Gazeta, que...
Tot és Novaya, allà.
Que les despulles de Navalny són en un dipòsit de cadàvers i que, segons el personal mèdic, el cos té hematomes.
Home.
Però, de moment, encara no li han fet l'autòpsia.
Fixeu-vos quin gira aquest programa. Nova versió. Que ens anem avançant al que és l'actualitat. Perquè podem saludar a l'àrbitre Hernández Hernández, expert en el VAR i en videoanàlisi.
Hi havia VAR allà.
Sí, sí, hi ha VAR també. Perquè assegura que estan revisionant el vídeo de la mort de Navalny. Jesús. Senyor Hernández Hernández, bona tarda.
Sí, buenas tardes. Sí, en efecto, precisamente estoy ahora en la sala VAR revisando la field cam.
Sí.
Dame un high behind, por favor, primero, Dimitri.
Dimitri.
Párame ahí, por favor. Ya. Sí, párame, hazme un Hyperloop cabin crawl en Dynamic Review. Sí, ahí tenemos a Navalny saliendo de su cerda.
Efectivamente.
Para dar un paseo. Hazme, por favor, un half pipe forward. Atención a lo que vemos ahí. Ponme, por favor, please zoom. Zoom en auto revés, por favor, un hi-fi estéreo. Sí. Por favor, Dimitri, para ahí, estéreo. Para ahí, por favor.
Zoom en estéreo.
Freeze. Párame ahí. Ahí vemos a un oso.
Sí que es verdad.
Un oso acercándose a Navarro.
Hay un oso, sí.
Hazme, por favor, un freeze.
¿Freeze?
Sí, Dimitri. Ponme un cold ice.
¿Qué?
Un cold ice. Vemos, vemos aquí que quien está montando al oso es efectivamente Vladimir Putin. Vale, ponemos ya los flaps con super slow microwave, Dimitri.
¿Cómo los flaps?
Putin sí, sobre un oso.
Vamos a ver, ahí vemos como Vladimir Putin baja del oso con el torso desnudo y le ofrece a Navalny un chupito de vodka. Hazme, por favor, un poquito, un zoom con fire review en el vaso de chupito, por favor. A ver, estamos ampliando, tenemos el frame, tenemos el cold phrase.
Sí, lo estamos ampliando, sí.
Estamos, ahí lo tenemos, se ve claramente que lo que hay en el vaso de chupito no es vodka, es polonio 210.
Claro, es que está brillando. Sí, sí, está
se
brillando.
Ve perfectamente la fosforescencia, como si fuera una baliza. Y vemos claro que fue Putin. Entonces ya tenemos ya claramente que hay contacto.
Muy bien.
Tenemos penalti y ya no podemos ir al vivo. Vamos al vivo, por favor, Frank Dimitri. Pueden seguir porque ya tenemos la resolución.
Bueno, és una porta que portarem nosaltres, una prova que portarem nosaltres des del versió, RAC1, a veure si es pot aclarir alguna cosa. Marta Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem fins a la, Costa Brava, cap a Palamós, on, atenció, l'Ajuntament ha aturat les obres que s'estaven fent en una de les parcel·les de la Pineda de la Cala de la Fosca.
Sí, el consistori ha paralitzat els treballs que s'estaven fent en aquesta zona, on hi ha l'última Pineda arran de mar que queda a la Fosca, després de detectar doncs, que la propietat s'ha accedit en el nombre de pins que podia talar.
Ah, vaja.
A banda d'imposar-los una multa econòmica que no ha estat determinada, l'Ajuntament ha obligat els propietaris a presentar un projecte explicant com repararan el dany causat per poder reprendre l'activitat. Les entitats ecologistes denuncien, a més, que el dany en aquesta parcel·la on havien estat ubicat l'antic càmping Bella Fosca de Palamós és irreparable.
Bueno, la Marta Cailà ha parlat amb Eduard Ribot, advocat de SOS Costa Brava. Què t'han explicat?
Mira, per començar, si vols, escoltarem com és aquesta pineda que hi ha a la Cala de la Fosca.
Com és o com era? Perquè no sé què deu quedar.
Queda algun... en queda, però hi ha una part que ha estat arrasada. Mm. Aleshores, ell ens explica com és aquesta pineda i quina importància mediambiental té.
Bueno, aquesta pineda mediterrània està situada a primera línia de mar i, òbviament, és un dels pulmons que té la Fosca, és el darrer espai forestal immediat a la platja, doncs, que queda. L'Ajuntament de Palamós ja va sacrificar bona part de la pineda d'Engori, situada al nord de la platja de la Fosca, i ara està urbanitzant, permetent edificar aquesta altra pineda, situada una mica més al sud, amb la qual cosa doncs, ens quedem sense espais per respirar, sense pulmons verds a tocada a les zones urbanitzades.
En aquesta zona hi ha un...
Bueno, què?
Són quatre arbres.
No, són quatre arbres. Que és una zona...
Mira, si no edifiques, què passa? Si fot l'eruga. O hi ha un fong que mata el pi o la sequera els mata. O hi ha un incendi i es crema tot. Però si ara, bueno, per lo menys, així ja és un bé.
I estan les fosques que substitueixin els arbres per fanals.
El tema de la Costa Brava és un tema molt delicat.
Molt.
Perquè un dia d'aquests hi anirem de vacances i ja no quedarà. quedarà...
Efectivament, perquè després el senyor Eduard de Ribot ens explicarà altres casos contra els que està lluitant aquesta associació SOS Costa Brava. En aquesta zona de la Cala de la Fosca, si m'ho permet, senyor Requesens, hi ha un pla urbanístic per fer dos grans blocs d'apartaments i 13 xalets.
Molt bé.
Aleshores, què va passar? Que al gener l'Ajuntament ja va obrir un expedient a la propietària dels terrenys perquè havia entelat 6 pins més dels permesos. I ara, des de SOS Costa Brava, denuncien que el terreny ha quedat arrasat.
És evident que no es restaurarà tal com estava, i és evident que no és substituïble un pi antic i vell o adult amb un petit pi que es pugui ara plantar. És un despreci total per la natura i pel respecte al paisatge.
Clar, ells el que diuen és que el dany és irreparable.
Clar,
perquè ara plantaran pins joves, clar, que no tenen res a veure amb els pins adults que hi havia. Uh-huh. Aquest no és un problema que únicament afecti a Palamós. Hi ha fins a 80 parcel·les naturals que estan en perill a la Costa Brava. Així ho explica l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot.
És el problema que tenim a tota la Costa Brava. Tenim uns ajuntaments que no són... no estan per la preservació del territori, no estan per la defensa del paisatge, no estan per modificar i rectificar cap planejament i no estan per aturar la urbanització. No canvien les coses i van permetent anar perdent tots aquests espais naturals que tenim. Des de SOS Costa Brava hem identificat fins a 80 retalls forestals i pinedes a primera línia de mar en els 22 municipis, i si no actuen aquests ajuntaments aniran caient una pineda darrere l'altra fins a arribar a 80 per la seva negligència i per la seva incúria.
I després anirem a fer el camí de ronda. Exacte. I serà un solar. Això és el que passarà.
Però això és molt ruc, perquè, a veure, si la gràcia d'anar a la Costa Brava és el paisatge, president.
Sí, justament.
Si el desfàs, no t'hi anirà ningú.
Però què li està dient l'advocat? Que alguns ajuntaments, que no ha dit quins, estaria bé també saber-ho...
Ara em posaré uns exemples.
Estan més per altres coses, més per fer caixa que no pas pels arbres.
Anem a exemples concrets.
Recentment acaba d'aprovar l'Ajuntament de Palafrugell, el nou consistori, doncs urbanitzar i edificar a la muntanya d'Aigua Gelida, a Tamariu, doncs amb afectació d'un bosc, un nou hotel. Amb quatre cossos edificats diferents. L'Ajuntament de Begur està esquilmant i està destruint i està permetent urbanitzar i edificar les muntanyes de Begur amb aquestes grans excavacions que es fan en zones amb grans pendents. Sí. Sigui a Montcal, sigui a Santiga, sigui a Sarriera, sigui a Bosc Major, arreu estan impulsant la urbanització i la edificació. O a Llançà també està en risc la gran pineda de la platja de la Farella, que es vol doncs afectar amb quatre edificacions, amb un hotel també. També a Palafrugell, doncs a la platja del Canadell. Si no es fa res, es substituirà la pineda existent per 50 nous habitatges. I així podríem anar parlant a Tamariu, la Riera del Mas Llor. A la platja de Pals, doncs, a primera línia també hi aniran 1.000 habitatges. O sigui, tenim uns ajuntaments que no estan fent els deures, que no estan fent res per salvar aquests espais naturals, que són els pulmons de la Costa Brava.
Clar, des dels ajuntaments sí. Es defensen, perquè ells diuen, per exemple, l'alcalde de Palamós diu, escolta, jo no puc paralitzar aquest permís d'obres, perquè la propietària que fa aquestes obres complia tots els requisits. I si algú ho vol paralitzar, l'únic que ho pot fer és un jutge.
No,
ell diu, l'alcalde.
L'Ajuntament pot declarar que aquella terra no és urbanitzable.
Efectivament, no, l'advocat...
Si aquella terra té un ús, no es pot canviar així com així, i si es canvia l'ús de la terra, ha de passar per l'Ajuntament.
Ha de passar per l'Ajuntament.
Això està clar.
Aquesta és la versió, justament, d'Eduard de Ribot. Ell diu que si els ajuntaments volguessin, si ells realment volguessin...
Estem explicant una situació d'autèntica emergència. Jo t'he dit, a veure si ens posen exemples. Ens han posat un munt d'exemples.
Molts.
I això lliga amb el que vostè deia, senyor Marcelí. Vas a la Costa Brava per tenir aquests atractius, tindràs un apartament fantàstic i no hi haurà ni un arbre.
Segons Eduard de Ribot, si els ajuntaments volguessin, podrien aturar perfectament totes aquestes obres.
Es poden salvar, perquè amb voluntat política, en 24 hores, un ajuntament pot suspendre el planejament
per estudiar una modificació. Si els ajuntaments s'estimen les pinedes i s'estimen els retalls de boscos i volen canviar les coses, poden. Poden desclassificar aquests terrenys i impedir la seva urbanització, o poden qualificar-los com espais lliures i zones verdes, que és el que nosaltres demanem, que es faci una gran xarxa d'espais lliures i zones verdes de la Costa Brava per salvar aquestes 80 pinedes. El problema és que no hi ha voluntat política.
I si no, que intervingui la Generalitat.
Les pinedes només són gasto. En canvi, tu dones una llicència per edificar, no, com a ajuntament cobres, i això és progrés. Això torna al poble.
Que no cobren poc.
Pinyes que poden caure al cap en qualsevol moment. Sí.
Doncs amb aquesta visió que tenen vostès, tot acabarà edificat, i com diu aquest advocat, amb qui hem parlat, Eduard de Ribot, recordem l'advocat de SOS Costa Brava, si seguim així, la Costa Brava s'acabarà convertint en una mena de Marbella.
Sí. Bueno, quan ens vam constituir SOS Costa Brava, el 4 d'agost del 2018 vam alertar de la situació de la Costa Brava. Vam dir que hi havia un tsunami urbanístic, que si no fèiem res, hi havia 22 municipis de la Costa Brava amb 22 planejaments que permetrien 250 noves urbanitzacions. I vam dir que tenia que sortir al rescat la Costa Brava, a la Generalitat de Catalunya, amb un pla director per salvar bona part d'aquests espais. No ho vam aconseguir tot. Se'n van suprimir 87 d'urbanitzacions. Ara els hi toca als ajuntaments de suprimir aquelles altres i salvar aquestes pinedes. Si en tenen interès, si el que volen és seguir urbanitzant i transformar la Costa Brava en Marbella o Benidorm, que no canvien res i que vagin deixant anul·lat aquests 80 espais que nosaltres anem alertant dia a dia de la situació.
Doncs queda feta la crida, i tal com ens diu el Miquel, que ens ha enviat un missatge, diu, i no heu vist com està la Cerdanya? Grues i totxo per tot arreu.
Igual, també hi tinc allà per també.
Doncs si depèn de nosaltres i dels ajuntaments, ja cal que ens posem les piles, si no és que sigui massa tard. Com a mínim hem tingut l'exemple de l'Ajuntament de Palamós, que sí que ha sigut capaç d'aturar aquesta parcel·la. Fins ara, Marta. Canviant d'història, uns 35.000 catalans han deixat de fumar gràcies al medicament que fa un any financia la Seguretat Social.
Sí, és aquest anomenat Todacitan, i el tractament amb aquest fàrmac dura 25 dies. Fins al desembre l'havien provat més de 75.000 persones i a gairebé la meitat els ha funcionat i no han tornat a provar el tabac. És diferent als pagats, perquè en lloc de substituir doncs, l'origen de la nicotina, li barra el pas als receptors perquè l'usuari no senti plaer quan fuma. Els experts, però, no es mullen a l'hora de dir quin tractament és millor, perquè cada pacient, doncs, és un món. Ho ha explicat a RAC1 el coordinador d'Epidemiologia i Salut Pública de l'IDIBELL, Esteve Fernández.
Com a primera opció, normalment, tratem d'utilitzar substitutius de nicotina, els pagats, però si és un fumador que ho va deixar i ja va tenir una experiència que no va funcionar bé amb un medicament, doncs, normalment se li ofereix un altre. És un traje a mida, perquè cada persona realment i el seu entorn és diferent.
Segons dades de l'IDESCAT, a Catalunya hi ha 1,5 milions de fumadors. El percentatge de persones que han provat aquest fàrmac subvencionat per la Seguretat Social no arriba al 5%.
Sí, bueno, però jo com a enginyer te puc assegurar que això de prendre una pastilla per deixar de fumar, això és una tonteria de los receptores o los emisores. Sí, molt millor los cursos. Hi ha cursos per deixar de fumar?
Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha, cursos.
I funcionen perfectament.
Bueno, depèn, alguns sí, altres no, depèn del curs.
I llibrets i manuals. Això ho va posar en marxa los socialistes, però de l'època de Zapatero. I se va fer en el seu dia un telèfon d'atenció a la gent que volia deixar de fumar.
Sí.
Bueno, o sigui, aquí en aquest programa, el senyor Canyella...
Home, sí,
és del puro que venia aquí, el mecànic, va trucar telèfon d'informació.
I què tal?
I bueno, pues ja verà, estupendo.
Ràdio Canyelles, música i mamella.
Tenim la trucada a punt.
Ara sí, ara sí,
corteu. Hola.
Hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Corti, esto es el teléfono de lo de fumar, ¿no?
Sí, no hablo catalán, no entiendo.
Ah, perdón, yo hablo español, no pasa nada, perdón, disculpe, señorita.
Nada, no te preocupes.
El tema de dejar de fumar, porque yo estoy fumando 4 o 5 puros al día, y esto me está fastidiando a mí, y eso que me gusta mucho, pero claro, como ahora parece que todo el mundo no tiene que fumar, porque van a venir aquí todos los nazis a perseguirnos y todo, entonces, ¿cómo hago yo para dejar de fumar, señorita?
A ver, nosotros lo
que hacemos en este teléfono es remitirles a su médico de cabecera, que sé que les tiene que poner el tratamiento.
Pero es que yo no me hablo con mi médico. Este es un problema porque te fuimos una batusa porque a mi mujer le recetó unas pastillas que le salió como un sarpullido y me parece, y mi mujer parece un Ferrero Rocher ahora. Entonces, ¿cómo lo ven esto?
Pero el médico, que es el de la seguridad social,
que le pegue un tortazo que le deje la oreja como una escalopa.
Vale.
Es que yo pensaba que esto era más rápido, el teléfono este del dejar de fumar.
Ya, esto, sí, es que esto lo ha dicho la ministra por la televisión, ¿verdad?
Claro, esto lo he visto por la televisión yo y digo, pues llamo al teléfono 937 este, que voy por la calle, voy por todos los sitios y no me dejan de fumar por todos los sitios.
Por la calle puedo fumar, en los espacios de la calle
no
puedo fumar.
No, tampoco, aquí en Cataluña no se puede fumar por la calle. Que esto, usted no sabe lo que vive en Cataluña, esto es una cosa terrorífica.
Pues eso no lo sabía, pero vamos.
Yo cada día escucho la COPE y la COPE se queda floja. Ya se lo digo yo.
Según la ley, y lo que dice la ley es que en la calle y en los espacios de libre se puede fumar.
No. En la ciudad de Barcelona sale hay como unas torres de vigilancia que te pegan un lanzagranada. Tú enciendes un cigarro y hay un misil dirigido por calor que te... Bueno, estoy exagerando, ¿no? Esto usted lo comprende.
Sí, sí.
Pero es así.
¿Sabes lo que pasa? Que la ministra ha metido la pata en lo de que esto es un teléfono.
Claro, si ya se lo he dicho yo estaba a la televisión diciéndole, esta ministra os ha tomado un chupito,
o el tinte
la ha entrado dentro de lo que es la cabeza, porque está diciendo nada más que tontería esta mujer. Claro, socialista tiene que ser. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora?
A ver, nosotros lo que hacemos es que le mandamos una guía de autoayuda a casa de manera gratuita.
¿Pero esto que va a ir en vidrio o cómo va esto?
¿Cómo en vidrio?
Pues esto sí hay que poderlo vender.
¿Cómo?
Pues si esto es de CD o de un libro o todo.
No, es un libro. Nosotros le mandamos el libro, es una guía de autoayuda y se la mandamos de manera gratuita a casa.
Pues envíeme el libro, a ver qué hacemos, pero yo creo que con el libro no vamos a hacer nada, porque voy a acabar fumándome el libro también, o sea que yo le pego fuego al libro por una punta y me lo fumo también.
Le tiene que decir el nombre y apellidos y la dirección para mandar la guía.
¿De quién?
Suyos.
Por el Bartolomé Cañella.
¿Bartolomé?
Bartolomé Cañella, calle Cooperativa, 37, ¿sí? El Carmelo, Barcelona.
Vale, es Bartolomé Cañella,
Bartolomé Cañella.
¿El segundo apellido cuál es?
El segundo apellido, pues Cañella. Cañella es Cañella. Es que mi padre, a ser primo, así salió.